tarda, no et desconnectis. Connectat.
Estudi alerta del risc de la mala fama dels ratpenats, completament injustificada i contraproduent. El seu menyspreu i persecució podria tenir efectes devastadors, ja que són uns proveïdors claus de serveis ecosistèmics. Amb qui podem parlar sobre aquest tema, Pau Durán? Bona tarda.
Bona tarda, doncs en parlarem amb Adrià López Baucells, que és del grup de recerca Vivio del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Gràcies per atendre'ns, Adrià.
Moltes gràcies a vosaltres.
A veure, aquesta recerca, no et diré que en l'imaginari popular a vegades no et diguis, home, sí, pues reconec que per les idees preconcebudes, les històries que ara en parlarem i tal, sí que potser no els hi tinc molta simpatia, però sorprèn, no?, els resultats d'aquest estudi sobre la percepció que s'ofereix a través dels mitjans dels ratpenats?
Sí, ha estat va ser un estudi molt interessant perquè és de les poques vegades que obtenen resultats que potser no són els que esperaves, no? I tal com dius, els ratpenats, com molts altres grups taxonòmics o molts altres grups d'animals, no compten amb una bona reputació a nivell general. Llavors, doncs, ens va sorprendre, per exemple, doncs, que hi hagués una gran majoria dels articles publicats en diaris que tractessin de temes de conservació, de temes d'ecologia en general, no? Però després el més sorprenent encara és veure que aquesta gran quantitat d'articles tenien poc impacte a la societat en comparació amb tots els altres, doncs, que tenen, doncs, això, titulars més cridaners, que parlen de malalties, que parlen de temes, doncs, potser una mica més controversos en aquest sentit.
Pel que expliques, imagino també que, bueno, el tema de natura, biologia i tal, doncs el públic general deu pensar a qui li agradi molt bé, però tampoc és que vulgui posar-me allà a instruir-me o formar-me en res, però en canvi, compte que quan parlem de salut, home, això sí que em sento que em toca, i llavors tot el que em diguin que m'haig de prevenir o de dolent i tal, això sí que m'ho llegeixo tot.
Sí, mira, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt mencionar-la, que és que la por és molt enganxifosa. Ah. O sigui, agafar por és molt fàcil, agafar ràbia o poca simpatia, com deies tu abans, això és molt senzill, això s'enganxa i s'estén. Només cal un comentari mal afortunat, una mala informació, una informació mal presentada o un titular, diguem, esbiaixat. Qualsevol cosa d'aquestes és enganxifosa i fa que la gent, aquestes percepcions s'escampin per tot arreu. Però, en canvi, el respecte per la natura, la preocupació per la sostenibilitat, pel medi ambient, per la biodiversitat, això costa anys i anys d'esforços, no? I això és el que acabem dient. Si fem malament la comunicació, el que estem fent és minant esforços de conservació que porten molts anys d'esforços i de dedicació de molta gent. I això és un tema molt rellevant i n'hem de ser conscients, jo crec. Especialment ara, que la velocitat a la que es transmet la informació i, de fet, la velocitat de la vida en general és tan dràstica, és tan ràpid tot, que no parem a informar-nos bé perquè no hi ha temps, eh? I llavors, doncs, això és un tema, diguem, que cal sentar-se per un moment i reflexionar, no?, del que estem llegint, de com ho estem llegint, d'on ho estem llegint i agafar una bona informació de l'ambient i del que passa.
Com es va originar aquest estudi?
Mira, aquest estudi es va originar a Àfrica. Jo estava col·laborant, doncs, amb el doctor Álvaro Fernández, que, bueno, que és també coautor d'aquest estudi, i amb en Ricardo, un altre investigador, i estàvem parlant del mal que fan algunes notícies, doncs, mal dissenyades, mal escrites, i de tot el mal que fan en la conservació. I així, doncs, parlant mentre sopàvem un dia, no sé per què no fem una revisió ben feta i mirem exactament el que està passant, no? En comptes de ser, diguem, una xerrada entre amics així mentre sopes, per què no ho fem bé? Per què no fem ciència? I per què no agafem gran quantitat d'articles de divulgació i mirem com es presenta la informació i quin impacte té la gent? Què és allò que la gent llegeix, allò que la gent respon més? I mica en mica, doncs, vam anar establint un equip, doncs, interdisciplinar, molta gent de diferents països, de Sèrbia, de Catalunya, d'Anglaterra, de Portugal, i vam intentar, doncs, això, recopilar tots els articles de divulgació publicats en els diaris més rellevants de tot tipus, a més, amb un ampli ventall de diaris d'arreu d'Europa. I es va originar així, es va originar arrel de la preocupació del que nosaltres veiem al terreny, o sigui, del que nosaltres veiem quan caminàvem entre la gent, doncs, que té colònies de ratpenats a casa, la gent que viu a prop de coves, que viu a prop de parts naturals, no? I arrel d'aquesta preocupació personal, doncs vam dir, fem-ho bé, fem un estudi com Déu mana.
Que ho has dit així de passada, però compte que estem parlant de més d'un miler d'articles periodístics publicats a 15 diaris dels 5 països més poblats d'Europa Occidental.
Correcte, sí, sí, sí. Vam decidir fer, intentar agafar un nombre alt i, a més, repassar-los tots, totes les notícies una a una, a poc, i, evidentment, ens vam dividir perquè havíem de tenir coneixement de totes les llengües. Per tant, havíem de ser gent que sapigués doncs, alemany, que sapigués francès, italià... I doncs res, vam decidir doncs, això, agafar diferents diaris també de, diguem, perspectives o maneres, diguem, d'escriure diferent, tant del que generalment i així vulgarment enteneu-me dels diaris de dretes, diaris d'esquerres, el que s'anomenen els tabloids, que són doncs aquests diaris diferents, i vam intentar agafar el màxim ventall de possibilitats de com la gent pot obtenir la informació a través dels diaris convencionals.
És a dir, tot i que anomenes els tabloids també, que podrien tenir una mica cap al sensacionalisme o així, estem parlant del que és premsa seriosa. Aquí, a sobre, ens hauríem d'imaginar doncs, tot el que corre ara per xarxes socials, fake news de la mena que sigui, més llaminer també entre el públic jove.
Exactament. Això és un, diguem, seria una continuació del nostre estudi. Vam decidir no ficar-nos, diguem, en aquesta dimensió per la complexitat, perquè clar, si entrem ja dins de lo que és les notícies per xarxa i com es difonen les notícies per xarxa, això pot ser, bueno, té un altre grau de complexitat bastant més elevat. Però evidentment seria el següent pas, no? De fet, aquest estudi és la seqüela d'un estudi anterior que ja havíem fet amb els mateixos companys i companyes de com els científics, no els periodistes, com els científics difonien els seus resultats. Llavors, el següent pas va ser, vale, d'acord, ja sabem com ho fem nosaltres que som científics, anem a veure com ho fan els periodistes. No? Com és aquesta cadena de transmissió de coneixement del científic, el periodista, la població. I faltaria el tercer i últim pas, que és com aquesta població comparteix els resultats científics, com interactua amb aquests resultats, i això, com tu dius, actualment es fa a través de xarxes o qualsevol tipus de mitjà online.
I aquest estudi previ que ens expliques era molt diferent del que acaba fent la premsa? És a dir, si m'ho permets dir-ho així, la premsa acaba pervertint una mica el missatge original dels científics?
Sí. Evidentment, hi ha aquesta pressió... Bueno, suposo que tu sabràs més bé que jo, perquè estàs ficat dins del món directament, però hi ha aquesta pressió doncs, de l'audiència, de què és el que vol l'audiència, si l'audiència vol morbo o vol sensacionalisme, doncs li donem. I molt sovint, també per el que deia de la velocitat, molts dels articles que s'acaben difonent no tenen una bona, diguem... informació, recerca informació, no tenen entrevistes prèvies amb els experts que puguin polir aquests detalls, que a vegades són detalls que aparentment són petits, però no són tan petits, perquè quan tu escrius una frase, depenent de com escriguis aquesta frase, el missatge que s'envia és molt diferent. Llavors, tots aquests petits detalls normalment s'acaben passant per alt. I és veritat doncs, que frases dins d'un article diguem, molt llarg, on tu pots explicar tots els serveis ecosistèmics, totes les, entre cometes, coses bones que els ratpenats fan pels ecosistemes, com en són importants i com són peces claus per la sostenibilitat dels ecosistemes, etcètera, etcètera. Tot això, si ho adornes amb una frase sensacionalista explosiva al principi, no té cap valor. Si tu fas un article molt ben diguem, escrit i molt documentat, però el titular i la foto no correspon al que estàs escrivint, aquest article perd tota la, diguem, seriositat, no? I a vegades són aquests detalls que potser sense mala fe i potser sense cap tipus d'intenció, però desvirtuen molts dels resultats. També és veritat que en el primer estudi, en aquest que et comentava de com els científics expliquem els nostres estudis, també vam detectar una falta de connectivitat, o sigui, una falta d'empatia entre el científic i la societat. O sigui, els científics exposen molts dels resultats sense potser entendre com arribarà aquesta informació al final, sense anticipar-se a com aquests resultats s'acabaran transmetent per gent que no és experta. I llavors, aquesta alienació del científic a la societat tampoc no va bé. O sigui, no hi ha, tampoc no et dic que els científics són perfectes, periodistes fatals. És una mala combinació de molts temes que el que dona com a resultat és que la informació es transmet bastant malament.
Llavors, anem a fer una cosa, Adrià, i anem a explicar-ho bé.
Sí.
Començarem per lo dolent. Realment, què de negatiu o què de dolent ens poden fer o ens poden transmetre els ratpenats a les persones?
O sigui, a nivell europeu, absolutament res. A nivell europeu, absolutament res. Estem parlant sempre de proporcions. La importància del ratpenat dins dels nostres ecosistemes és capital. Són depredadors de les xarxes tròfiques, que això vol dir que mengen quantitat d'insectes ingents. En segons quines localitats, fins i tot, són supressors de plagues agrícoles, ajudant, per tant, els agricultors de casa nostra. En molts altres llocs controlen també les poblacions d'insectes, diguem, les zones ripàries, zones d'aigua molls, etc etc. I a nivell tropical ja ni en parlem, perquè són espècies que, per exemple, dispersen llavors dels boscos i, per tant, fan replantacions de boscos gratuïtament. Això perquè ens entenguem. Nosaltres a vegades veiem projectes d'aquests d'anem a reforestar l'Amazones, anem a reforestar, el bosc de la Mata Atlàntica. Els ratpenats ho fan gratis, és la natura mateixa que ho fa. Per tant, són valors, no? Després hi ha, per exemple, totes aquelles plantes que només són polinitzades per ratpenats. Fruiters, per exemple, hi ha moltes fruites que si no hi hagués ratpenats no tindríem les fruites perquè no es polinitzarien. Llavors, com a animals dels ecosistemes de la Terra, tenen una importància capital. I com a contrapartides, és veritat que hi ha algunes malalties als tròpics que es transmeten per ratpenats, però són poquíssimes i no tenen absolutament cap impacte a casa nostra i res del que ens hauríem de preocupar. Malauradament és la cosa que normalment surt més a les notícies. Però en realitat això doncs seria molt important anar ressaltant la part aquesta positiva, especialment perquè són uns animals que, com tu deies abans, molt bé, no compten de bona reputació. Per tant, el que hem de fer és contrarrestar aquesta mala reputació que tenen arrel d'històries, llegendes i cultura popular que ens ve relada des de fa molts i molts anys i molta gent, per exemple, els hi té... doncs fàstic o antipatia, per defecte, perquè els hi ve dels pares, dels avis o de la cultura popular.
Bueno, hi ha la imatge aquesta, no?, de que era l'animal amb què es transformaven els vampirs i que et poden xuclar la sang.
Sí, clar, això no ajuda. No ajuda, no ajuda gens.
Llavors, alguna vegada em deia, no, vale, les persones no, però hi ha unes vaques que el ratpenat s'enganxa i ta-ta-ta-ta-ta, m'explicava un conte d'aquests, també. Sí. De xucla sang. Sí. Ara, per exemple, recentment, que si una de les espècies també que podia haver passat el coronavirus, quan va haver-hi la pandèmia.
Això és fals. Això ni els científics més experts en virologia ho tenen clar. És fals. Simplement que per simplificar la notícia, doncs, es deia així. Ratpenat, el virus, el Covid, l'han portat ratpenat. Però no hi ha evidències. No hi ha evidències. O sigui, enlloc. I no hi ha evidències que es transmeti des de ratpenat, ni una. De fet, o sigui, ara recentment hem publicat un altre article, diferent, on es va mirar el tema de transmissió de virus per ratpenats a Àfrica. I el que hem vist és que no hi ha evidències d'absolutament res. El que passa que a nivell d'història encaixa molt bé, perquè són animals desconeguts, acostumen a ser foscos, surten de nit, i el ser humà tem tot allò que no coneix. El ser humà no li agrada allò que no coneix. Per tant, són candidats molt, molt fàcils per, diguem, per fer servir com els dolents de la pel·lícula.
L'ase dels cops. Escolta, i m'ha cridat molt la curiositat. Com ho fan això de la dispersió de les llavors o la polinització?
Mira, el tema de dispersió de llavors ho fan perquè hi ha algunes espècies que són frugívores i per tant mengen fruita. I com nosaltres doncs, mengem la fruita, moltes de les fruites tenen les llavors a dintre, petitones, les mengen i mentre es volen, doncs, caguen i dispersen la llavor. A més ja dispersen com a malabono i cau directament la caqueta amb la llavor.
Clar.
I l'avantatge és que els ratpenats poden volar 50-60 km per nit perfectíssimament. N'hi ha alguns que, de fet, a Europa ara recentment es va veure que n'hi ha un que volava 445 km per nit volant i això implica que pot menjar-se la fruita en un punt concret i diguem, dispersar la llavor a 50 km de distància.
Carai.
És molt eficient, això.
I per polinitzar?
Polinitzar, doncs, és similar, el que passa que són unes altres espècies que s'alimenten de nèctar o de pol·len i a l'hora doncs, que fiquen el morret a dins de les flors, diguem, com que estan volant i estan en suspensió a l'aire, doncs es van movent i el pol·len va caient en el pèl, l'arrosseguen i quan visiten una altra flor el tiren a dintre sense voler i, per tant, polinitzen l'altra flor. I hi ha algunes plantes, que és molt curiós, perquè només es polinitzen a través de ratpenats. Per tant, si desapareixessin els ratpenats d'aquestes zones, aquestes flors no es polinitzarien i, per tant, l'arbre en concret o la planta s'extingiria i desapareixeria.
I ara que ens queixem d'aquests insectes que cada cop són més nombrosos a l'estiu, suposo que què millor que tenir un ratpenat rondant per allà i que faci una mica de neteja, no?
Sí, és que els ratpenats, a més, com que són animals molt actius perquè volen i perquè tenen un metabolisme molt elevat, consumeixen grans quantitats d'insectes. I com que les poblacions doncs, tampoc no són petites, no és que n'hi hagi un en una àrea molt gran, no són com els felins, que hi ha un felí per una àrea gigantesca, sinó que n'hi ha molts, doncs clar, tenen un paper important a l'hora de controlar aquestes poblacions.
Adrià López Baucell, gràcies per haver entrat aquesta trucada del Connectats per il·lustrar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i per donar veu als ratpenats.
Ja ho sabeu, eh? Una baula important, proveïdors clau de serveis ecosistèmics i compte perquè la seva desaparició, la dels ratpenats, es podria traduir fins i tot en enormes pèrdues econòmiques i col·lapse de l'ecosistema a gran escala.
Tarda, no et desconnectis. Connectats.